89.6 FM. Cope Menorca.
Molt bon dia, Menorca. Les 12:15. Comença el magazín de Sa Ràdio Menorquina. Com sempre, una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom dels que fa impossible aquest des de ràdio que començava en aquests moments i que avui mos fan arribar fins les dues com cada divendres, perquè tenim moltes seccions i moltes coses i molt bones recomanacions que sempre mos acompanyen. Començam amb les primeres.
COPE BATE RÉCORDS. 133.000 oyentes escucháis a diario las emisoras del Grupo COPE y nos consolidáis como el segundo grupo de radio en Baleares. Acortamos distancias con la primera, doblamos el número de oyentes a la tercera. Gracias por hacer posible este resultado histórico. Crecemos cada día gracias a ti.
Si para ti un mate es una infusión argentina, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Pasión pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana mos atracam la informació com us arriba des dels cinemes del Canal Salat de Ciutadella, pel·lícules que podran veure aquest dia. Sant Jaume Maians, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim tres pel·lícules ben interessants. Una la coneixem, però és una versió molt nova, novíssima.
Sí, és una nova adaptació. Es tracta de El Libro de la Selva, conegut
clàssic del Disney.
Diríem. És un clàssic, és un llibre d'aventures d'en Rudyard Kipling i sobre la història dels protagonistes, un fillet, en Mowgli, un fillet que crien una manada de llops. I la història va sobre el seu redescobriment de sa vida quan s'ha de separar de sa seva família adoptiva. És una pel·lícula que agradarà molt segurament tant a fillets com a grossos. Està molt ben feta, visualment és espectacular i s'aprofita molt bé les imatges generades per ordinador. En aquest cas, la tècnica ajuda molt que una pel·lícula sigui tan bona com aquesta.
Ai, tots els que han tingut fills recordem quan tenen petits les vegades i vegades que acabem aquesta pel·lícula del Libro de la Selva.
Sí, i m'ho sonen totes les cançons sí. I segur que agrada a tothom.
Yo estaré a tu lado.
El Libro de la Selva amb una aparició supernova i molt interessant. I una pel·lícula o unes altres... Són un clàssic ja de sa tele, en Berto i en Andreu, no?
Berto Romero i en Andreu Buenafuente, coneguts per tothom. En Berto Romero no és el primer paper que fa quasi de protagonista. En Andreu Buenafuente sí que a vegades ha fet qualque cameo, però...
En Torrente, per exemple.
Torrente, ha sortit esporàdicament, però en aquest cas és un dels protagonistes. Es tracta del Pregón. El Pregón és una comèdia, dit-se, nova línia de comèdia espanyola, molt divertida, amb personatges que ho fan molt bé, sobre temes molt actuals. Bueno, i en aquest cas es tracta de fan de germans, uns germans que durant els anys 90 van triomfar, dit-se, música electrònica, i asseveran i fins a escat de molt d'anys no es tornen a reunir degut a que s'hi ofereixen una bona quantitat de doblers per aparèixer. A partir d'aquí et succeiran tota una sèrie d'anècdotes i gags que mos divertiran a tots.
Esto pesa un huevo.
Ja està, no? La processió va hasta l'ermita.
L'ermita.
Por la Virgen del Monte, traed un látigo.
El Pregón, ja n'han repassat les dues, El Pregón i El Libro de la Selva, i un queda una que ja coneixem perquè continuava amb el Kiki.
No? Kiki, L'amor se hace, continua degut en el gran èxit que està tinguent, està agradant molt, ja van comentar que és una pel·lícula, una comèdia eròtica molt fresca, molt valenta, que tracta molt sutilment temes tabús, i la veritat és que els actors ho broden i fan que empatisin tot d'un amb el públic. Aquesta pel·lícula la faran tot cap de setmana i dilluns i dimarts.
Hay filias ocultas, deseos que desoímos.
¿Llega el orgasmo en el coito?
¿Cómo el orgasmo?
Yo recomendaría que investigarais en vuestra propia sexualidad.
Bueno, tenim ja les pel·lícules repassades i dijous, dia 21, tenim òpera, una d'aquelles òperes tal vegada no tan conegudes, però també ben interessants.
Sí, estem, la gent està molt acostumada a les òperes italianes, l'home és natural, perquè són més fàcils, més polides, però no hi ha que desdanyar òperes com l'alemana o com la russa, en aquest cas, que no han tingut gaire ocasions de veure. Es tracta de Boris Godunov, l'òpera màxima, la més principal del seu autor, de Mussorgsky, i està dirigida per Richard Jones i el director d'orquestra Antoni Papano. També hi ha que destacar que els protagonistes principals són en Bryn Terfel, John Graham Hall i Ayn Anger, tres cantants de prestigi internacional. Aquesta és en diferit, dijous a les 8:30, i des de Royal Opera House, la qual ja és una garantia de que serà una producció força interessant.
I de dijous dia 21 a partir de les 8:30, a més de les pel·lícules que veurem aquest dia i algunes d'elles encara la setmana que ve, El libro de la selva, una nova versió del clàssic de Disney, El pregón, amb Andreu Buenafuente i Humberto Romero, i Kiki, El amor se hace. Són les pel·lícules que veurem, recordant que continuem amb els dies dilluns i dimecres com a dies amb preus econòmics.
No? Sí, això és que és 4,90.
Molt bé, excusió d'aprofitar. Molt bé, Jaume, com sempre, moltes gràcies, bon dia i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
L'èxit i el fracàs sempre ens posen a prova. Innovem, 21-22 d'abril, es Mercadal. Punt de trobada d'empreses, emprenedors i innovació. Conferències, networking, formació, projectes. Aquest any amb Salvador Alemany, Fernando Colomo, Sergio Escoté, Celia Ramos, Mascaró. Programa inscripcions a innovem.es. No t'ho perdis.
COPE bate récord. 133.000 oyentes escucháis a diario las emisoras del grupo COPE y nos consolidáis como el segundo grupo de radio en Baleares. Acortamos distancias con la primera, doblamos el número de oyentes a la tercera. Gracias por hacer posible este resultado histórico. Crecemos cada día gracias a ti.
Les 12:23 minuts i repassant ja titulars del diari Menorca, que avui és la seva portada, diu que el pati de Selluna ultima su reforma con el plan de usos todavía por definir. La potencia de Menorca merece que sea algo en el mundo, ho diu en Marcos Martín. Locos por la época de Nancy y el Scalextric. Un nou tom de l'enciclopèdia de Menorca que es presenta avui a l'O, dedicada a la música. Unanimidad en el Congreso y el Parlamento para reclamar tarifas planas. Un tercio de la oferta de viviendas turísticas no está regularizada. Carlos Pons pide disculpas y pone sus cargos a disposición de Esquerra de Menorca. Trabajo pasa de uno a dos técnicos en la isla para prevenir riesgos laborales. Dos décadas de divulgación. En Succeis, los investigadores tienen dudas sobre el origen del fuego en el Copacabana y una mujer resulta herida leve en una colisión en Abu Omar. Y en Deportes, Leti Quidosa se distancian y el divorcio parece ya inevitable y Pou confirma que el positivo de Trébol fue alimenticio. El setmanari El Iris destaca avui a la seva portada un convit per gaudir de les lletres amb humor. Primer simpòsium sobre la salvaguarda de les festes de Sant Joan, entrevista amb Natàlia Navarro, doctora en història, i la passió cartogràfica de Carlos Dubón, 207 mapes per a la història. La informació, la predicció, la previsió meteorològica, la predicció no perquè sembla que són bruixots, aquests de l'AMET, i no ho són, són científics. Previsió meteorològica. Poc nivolat, augmentarà durant el matí a intervals de nivolats alts i temperatures amb pocs canvis, vents de component sud, en general fluixos. Temperatures màximes 21 graus a Mó, 22 a Ciutadella, mínimes 10 graus, i no tenim avís de fenòmens meteorològics adversos per les properes hores.
Vive el exterior. En Apallisser encontrarás todo lo necesario para disfrutar y vivir la primavera. Todo en jardinería, piscinas, vallado, mobiliario exterior, bricolaje, balaustradas, pérgolas, barbacoas, pavimentos exteriores, del primer al último detalle contigo. Esta primavera, vive el exterior. Apallisser, profesionales de la construcción, siempre en tu vida.
I repassada l'actualitat en titulars, anem a saber com sempre, i abans de la tertúlia, en José Barbé, quines qüestions des dia d'avui li han cridat l'atenció. José, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
I doncs, vinga, començam amb coses, una que van comentar ahir, i avui en la rectificació que va fer la persona afectada, ahir cap vespre.
Ah, sí? Sí, sí, mira. Ahir van comentar que ratllarien avui la tertúlia, que jo m'agradaria deixar-ho també, perquè les notícies sí, sí. Estan calentes i estan correguent, que era ratllar de Manos Límpies i de l'associació d'usuaris de servicis bancaris a Ausbank. Sí, sí. Sembla que la unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la Policia Nacional ha detingut el secretari general del sindicat de Manos Límpies i sembla ser que també estan esperant que el president d'Ausbank i la dona arribin a Sevilla amb SADE per també tancar el dos. Vull dir que tota aquesta gent, Manos Límpies, imagina't el nom aquest de Manos Límpies, això, immàcul. I després Ausbank, que eren l'azote contra los bancos, vamos a veure, jo crec que aquí tindrem bastant de patat per poder xerrar-ne bastant de temps amb el tema. I després es derrugui, ho podríem ampliar.
Molt bé, ho ampliarem, idò. Una altra de les qüestions que també hauran de xerrar, encara que sigui breument i encara que sigui un tema nacional, és la dimissió del ministre Soria, que cada dia en comptava una diferent i finalment és el que li han dit, escolta, deixa-ho anar perquè no pot ser això.
Sí, jo crec que aquest home va fer el que tenia de fer, o li han fet fer el que tenia de fer, que era netcent. Perquè el que no se pot fer mai en política és dir mentides. Perquè ratllaven d'un tema que era antes d'entrar en política. Ara, darrerament, sembla ser que també quan va ser alcalde ja havia tingut una societat d'aquesta operativa. Però el que tu no pots fer políticament és dir mentides. Una cosa de que ha fet. Me sembla que està molt bé que aquest senyor se'n vagi, que deixi la política, perquè en política sempre han dit que haurien d'entrar-hi per donar un servici a les persones i a la ciutadania. I aquest senyor no ho ha donat. I me sembla també que en política hi han d'entrar la gent de cara i ulls que són responsables de la seva manera de xerrar, perquè avui sembla ser que hi ha un desmentit, bueno, hi ha una demana disculpes en Carlos Postcamps, sí. Aquest jove d'Esquerra de Menorca, demana disculpes per la cosa que va dir per Facebook. I és qui ho va publicar va ser el Diari Menorca i nosaltres també ho van denunciar aquí, ahir. Me sembla que les disculpes haurien de ser més curtetes i més contundentes. I ara que no et tiri la porqueria, perquè sembla ser que el problema ara ja ho passa al PP, que són els que van difondre les notes que ell va posar en el Facebook. Dir-li a aquest jove que no tiri aquestes coses, perquè jo hi me vaig sentir ofès, li accepto les disculpes, però me segueix sentint ofès, perquè això quan va arribar dels 10 milions aquests que d'ignorants exterminar antes de tornar a fer les eleccions, jo me sembla això improcedent. I també el que va ser contundent va ser como tengamos que ir a nuevas elecciones y encima votéis a la misma mierda, habrá sangre. Aquest senyor quines disculpes demana quan intenta justificar una cosa que ha sortit de context? Pues no, senyor, t'has equivocat, dius que t'has equivocat i els que tens al voltant teu també han de reconèixer que t'has equivocat i encara no donar-li aletes.
Però és molt habitual que quan un despartit que sigui fica la pota sempre hi ha, clar, els contraris que aprofiten i els seus que li lleven ferro en el tema. Jo repeteixo que és urgent que els partits polítics eleccionin, entre cometes, en els seus sobre els maneig i ús de les xarxes socials. Perquè, clar, en Carlos Pons diu, no, jo vaig dir a títol personal, anem a veure, tu ets una persona, Carlos Pons, però estàs afiliat o militant d'una organització política. Igual que, per exemple, que a nivell personal jo hauria d'anar molt tard a dir el que dic a les xarxes socials perquè, encara que ho digui a nivell personal, tothom relacionia amb la COPE, evidentment.
Exactament. Vull dir, jo quan també vaig ser regidor, durant 4 anys vaig anar molt viu de la manera que actuava i de la manera que deia les coses. Avui som un ciutadà que tu me vas agafar per tenir en aquest programa, que jo don la meva opinió.
Exactament.
No, és que no represent a ningú, que quedi clar. I a més, que tinguin clar que no estic ni afiliat a cap partit. No hi estic, ni he estat, ni estaré afiliat a cap partit. No vol dir que això sigui dolent, estar afiliat. Però que quedi clar, la independència meva, a pesar de que tingui unes simpaties i a pesar de que hagi de ser regidor amb el Partit Popular com independent. Això m'agradaria que quedés clar.
Idò, vinga, tindran temps d'aquí una estona a la tertúlia, em sembla que avui seran pocs, però bueno, farem una tertúlia més reduïda, però xerrarem de lo que sigui. Van deixar coses dins el tinter la setmana passada i ens repescarem. José, fins ara.
I ampliarem això de...
Idò, vinga, el que vols vulgueu. Fins ara.
Adéu, adéu.
Soy Lorenzo Llamas. el rei de les cames. Te condena, vine aquí, que te'l revengem.
Agustín El Casta, es millor remei per aixicar s'ànim. El podran veure diumenge, dia 17 d'abril, a la sala multifuncional de Ciutadella.
Veniu a fer una xalada espectacular amb n'Agustín El Casta. Venda anticipada d'entrades online a nanventura.es o en es bar Fusión els dimarts i dijous següents, 5, 7, 12 i 14 d'abril, de 19 a 20, 30 hores, o dues hores abans de l'espectacle a la mateixa sala multifuncional.
Preu de centrada 22 euros, venda anticipada abans del dia de l'espectacle i 25 euros si la compareu el mateix dia de l'espectacle a taquilla.
Els doctors ho recomanen. La risoteràpia d'en Agustín El Casta. Tot ho cura. El millor humor. El 17 d'abril a la multifuncional de Ciutadella a les 19 hores amb Agustín El Casta.
Espectacle per majors de 16 anys i menors acompanyats de pares o tutors. Organitza Artistes per Menorca.
Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado.
Informació esportiva local amb en Joan Junico. Recordeu que avui a partir de les 3:20 tenim programa llarg com cada dimarts i divendres. Bon dia, Joan.
Bon dia i bona hora. Programa molt poliesportiu és que se mos presenta avui migdia a partir de les 3:20 en els esports de COPE. Com sempre, amb els nostres tertulians José Luis Bosch i Pepe Caballero. Avui obrirem el programa xerrant de bones notícies. M'ho anirem fins a França per xerrar amb el conductor del cavall menorquí Trèvol, amb en Biel Pou, el mallorquí, que a la fi poden, sembla que poden respirar tranquils després que s'hagi confirmat que el possible dopatge hauria estat per contaminació alimentícia, i d'aquesta manera tot hauria de quedar amb un susto. Adam, que mos diu en directe des de França, en Biel Pou. També toca xerrar avui i molt de motor, tant de cotxes com de motos. De cotxes, perquè a partir de demà el nostre pilot maonès Quique Perelló debuta en el campionat d'Espanya de muntanya, de resistència. Serà concretament a la subida a Ubrique. Des de terres andaluses també escoltarem en Quique Perelló en aquesta estrena del 2016 a un nacional. I en quant a motocross, també dissabte que vespre i diumenge matí, molta serà la renou que hi haurà en el circuit maonès de Son Cardona. Després de la seva gran ampliació, aquest cap de setmana es celebra una prova del campionat de Balears de motocross. Serà dissabte aquest vespre per als més petits i ja diumenge de matí per als majors. Escoltarem, xerrarem amb el president del motoclub en Menorca, Jeroni Marquès, el seu organitzador. I a la segona part del programa d'avui, com sempre, toca xerrar de la tercera divisió i d'aquests cinc decisius partits que esperen tant en el Mercadal com en el Penya Ciutadella, i amb objectius totalment diferents. El Mercadal, que cerca intentar aconseguir un any més arribar en el playoff d'ascens a segona divisió B, mentre que el Penya Ciutadella sí que cerca fermar quan abans millor sa salvació un any més a tercera divisió. Per això us acompanyaran dos clàssics, dos fitxes en els 11 dels dos equips. Per al Mercadal vindrà en Berto Vaquero i per a la Penya Ciutadella vindrà en Llonga, es que du més anys en el Penya Ciutadella a tercera divisió. Res més, això és tot per avui, fins després.
Gràcies, fins ara. El Casino de 7 de gener presenta Star People, Carmen López i Joe Mina, amb música jazz, blues, clàssica, soul, disco, homenatge a Sabou. Dissabte, dia 23 d'abril, a partir de les 20 hores. Entrades 8 euros, socis 6 euros, aforament limitat. Venda anticipada d'entrades des de dilluns, dia 18, a partir de les 17 hores. Organitza Casino de 7 de gener de Ciutadella. Col·labora Pizzeria Roma i Eliris. Recomana COPE Menorca.
COPE bate récords.
133.000 oyentes escucháis a diario las emisoras del Grupo COPE y nos consolidáis como el segundo grupo de radio en Baleares. Acortamos distancias con la primera, doblamos el número de oyentes a la tercera. Gracias por hacer posible este resultado histórico.
Crecemos cada día gracias a ti.
89.6 FM, COPE Menorca.
Cada divendres en Es Matí de Menorca, Ses Cançonetes amb en Ben Marquès. Ses Cançonetes d'en Ben Marquès, amb el patrocini de Marina Seca, Ciutadella.
Ben Marquès, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Avui vens els reforços.
Avui vam ben reforçat.
Ah, reforços musicals.
Som a Sedonte del Barça, sóc
ara. Sí. Dos un músic, avui.
Sí, tu que te'n recordes que fa un parell de setmanes van recomanar una cançoneta d'un disc homenatge a Mestre Bartomeu Carreras?
Sí, el troc, me'n record.
Una cançó que ha cridat molta gent, perquè molta gent m'ho ha dit pel carrer.
I què és aquesta cançó? Qui l'interpreta?
Sí, la gent demana i no sabe més bé, és que jo dic, i tot, convidarem en els que va tenir la idea de produir aquest disc, que és en Vicent García, en Tito. I bueno, Tito, bon dia.
Bon dia a tots.
Com estem?
Molt bé.
Ha vingut sense la trompeta, no?
Sí, tot quan hi ha la trompeta. En el Facebook tens perfil amb la trompetidora.
El cert.
Bueno, t'hem fet venir aquí perquè, bueno, ens contis un poc com va sortir aquesta idea de fer aquest disc homenatge a un personatge com Mestre Carreras, que tocava tots els gèneres un poc, a veure com va sortir aquesta idea.
Bueno, això fa... Ja el vam produir el 2011, i va sorgir arrel de bueno, una segona part d'un treball d'investigació que vam fer en el Mestre Bartomeu Carreras, on en primer lloc van digitalitzar pràcticament tota la seva obra i ens va sorprendre molt perquè van trobar més de 300 obres en el seu arxiu, tot fet a mà, tot increïble el que vam trobar, i sobretot la varietat de coses que ell va composar, perquè des de sarsueles a passos dobles, a marxes funebres, a boleros per interpretar allà en el casino d'Esborn, a les festes que es feien, en definitiva un ampli repertori que després vam, al cap d'un any, al cap de dos anys després, el vam intentar
resumir
amb aquest
disc. Un disc que també és molt variat, que conté de tot, no?
Sí, vam posar, ja t'he dit, des de obres així de virtuosisme, que m'agradaria que poséssim avui, fins a que els passos dobles que segueixen sonant a les festes patronals aquí a Ciutadella, o fins i tot ara que hem passat la Setmana Santa, la famosa Amargura, que també encara està damunt la tril de la banda de música.
Un disc que recomanem, que s'hi entra
molt. On te'l poden trobar, en aquest disc, home? Bueno, punts de venda habituals?
Sí, punts de venda habituals i si no...
I missatge en el Facebook i ja està.
Missatge en el Facebook, tant se'l poden trobar, home.
Perfecte, molt bé.
Li diré a Tito que m'ho recomani.
Molt presenti.
Jo vaig recomanar la cançó que canta na Clara Gorrís, perquè m'ha semblat una cançó molt adient també per gent que m'escolta, per gent que escolta COPE, però vull que triïs una cançó d'aquest disc dels tracks que hi ha en aquest disc, dels 20 llargs, a veure quina m'ho recomanaries tu, i avui faràs la recomanació tu.
Sí, jo volia posar una de les menys conegudes, diguem, coneixem moltes els passos dobles, tot el que sonant pel carrer amb gran format, però Mestre Carreras també va composar en aquest cas obres per músics, per virtuosisme, obres que m'ho sorprèn molt que es poguessin interpretar fa més de 50 anys, i bueno, dos bons amics la van gravar. En aquest cas es diu Capriccio número 3 en la menor, i està gravada, és una obra per flauta solista i piano, i està gravada per dos bons amics, dos bons músics, en Andrii i na Ulana Popovic.
Dos cracs.
Vinga,
la recomanació que se m'ha d'en Tito.
I la Vicent, gràcies. I aquest capítol que obrim avui de dos convidats, escolta, que duri.
Que duri.
Vinga, l'escoltem. Gràcies, bon dia.
barco, guardan tu barco, guardan tu barco. En mañana sé que se cerrará, guardan tu barco. Guardan tu barco, guardan tu barco, guardan tu barco. En mañana sé que se cerrará, guardan tu barco. Guardan tu barco, guardan tu barco, guardan tu barco. Sabes que en mañana sé que se cerrará, guardan tu barco.
Cafetería Bar Susi, Playa Macarella, temporada 2016, nuevamente a su servicio.
La familia Juan Anglada se alegra de estar un año más con ustedes para ofrecerles, como siempre, un servicio de platos combinados, bocadillos, ensaladas, helados, mojitos, cafés.
En el mejor entorno posible, mar, arena blanca, tranquilidad, en Cafetería Susi en Macarella, la playa virgen más bonita del sur de Ciutadella.
Cafetería Susi Macarella, en un entorno privilegiado que invita a disfrutar.
Teléfono 971-359467. Cafetería Susi Macarella.
COPE bate récords.
133.000 oyentes escucháis a diario las emisoras del Grupo COPE y nos consolidáis como el segundo grupo de radio en Baleares. Acortamos distancias con la primera, doblamos el número de oyentes a la tercera. Gracias por hacer posible este resultado histórico.
Crecemos cada día gracias a ti.
Idò, sí, gràcies en els oients i gràcies a tots els tertulians i col·laboradors de la casa que fan possible que COPE faci una programació entretinguda i, bueno, divertida, que puguem passar una estona entretinguda i agradable, perquè sempre us dic que ja n'hi ha altres que intenten arreglar el món. Nosaltres, mira, fem el que podem. José Barbé, bon dia altra vegada.
Molt bon dia.
Què tal, com estem?
Altra vegada.
Altra vegada, molt bé.
Molt bé, molt bé.
Toni Febrer, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé.
Beníssim, beníssim. Bueno,
bé, i contents.
Contents per?
Per diverses notícies.
Ai, de ben que comencem a ser més bona.
Una, primer, per exemple, que pot ser una final Madrid-Atlètic de Madrid.
Una vista, final espanyola.
Vista
el sorteig. Venga.
El sorteig de les boles calientes.
Manchester City-Real Madrid i Atlético-Bayern són les semifinals de la Champions, en el qual sí que és possible que fos una altra vegada una final espanyola.
Sí, perquè el Bayern no és el que era. I el Manchester tampoc.
Tampoc.
En canvi, els dos madrilenys,
punyeta, sí,
pues han sobreviscut.
I tu és que trobes que si torna a jugar el Madrid i l'Atlètic, l'Atlètic en guany té...
Sí, jo crec que l'Atlètic, si juga amb ímpetu, amb ses ganes i amb sa dedicació que va fer contra el Barça, se té que endur aquesta vegada a ser champion.
José, i tu que ets imparcial, que no és ni del Madrid ni de l'Atlètic, què trobes?
Home, jo crec que si sí, el Madrid no jugarà com va jugar el Barça l'altre dia contra l'Atlètic, vull dir, no jugaran caminant més d'un, perquè n'hi va haver més d'un qui va jugar caminant, Toni.
Sí, més d'un, sí, bueno.
Vull dir que...
Que si han jugat en la segona part, no hauria estat igual.
Idò, i vull dir, els partits duren 90 minuts i un poquet més.
Sí.
Jo m'assembla... No, jo el que m'agradaria fos una final espanyola.
Sí.
Vull dir, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, perfecte, i a veure, que guanyis millor.
Molt bé. Bé, idò, ja quedeu que n'hi ha qui caminen, aquesta setmana n'hi ha hagut que han caminat i cada dia fan un pas diferent. I avui, bon, disculpem a Marta Vidal, que la tenim fora de la nostra illa, i en Joan León, que li havien de posar falta, però diu, t'enviaré un àudio, una pregunta que fa referència a un ministre que ja no ho és, que ja cada midi fa unes hores, que cada dia fa un pensament i un conte nou. Anem a escoltar com es diu en Joan León.
Em deiem avui de matí, per causes que sempre... són laborals, no puc estar amb vosaltres avui, però bon, vosaltres me compreneu molt bé. Jo us diré que el ministre Soria avui té un gran problema, però el problema més gros el té el PP i el senyor Rajoy, un altre amic que el traiciona, un altre aguanta Luis que tu puedes, i de aquest també li ha fet la guitza. Jo crec que és un bon tema per veure vam si començam a fer eleccions noves i que a cap llista hi vagi cap imputat de res.
Bueno, el ministre Soria fa unes hores que ja no és ministre perquè ha dimitit i sí que és un bon tema perquè, bueno, en Soria, supos que tant els seus com els dels altres hauran dit és que cada dia mos conta una versió diferent, cada dia apareixen firmes noves, documents nous i fins que la cosa ha rebentat, supos, Toni.
Sí, està clar, des de negar absolutament tot tipus d'implicació a passar que la firma no era la seva, que després apareix que sí que es deu que son pare la va fundar, que després apareix haguessin dues firmes més, de germà i seu, i que darrere hora resulta que no era una, sinó que eren més d'una, i apareixen en més d'un país fiscal, home, dona a pensar que, a part de que tenir aquestes comptes, segons diuen, no és cap delita, en teoria, resulta que sí que és d'haver, que tothom és conscient, com inclús en Pedro Almodóvar, que diu que és responsable encara que no, dels seus actes perquè ell, encara que no ho sabia, ho té que assumir, sí que és d'haver que tothom coincideix en que si ho tenen allà és per amagar, de pagar menys o el que sigui. I això, per un de la pàtria com un ministre, que damunt ha enganat i l'han enganyat, l'han agafat amb mentides, pues, crec que el seu era la dimissió. El que també preocupa és que, ja que ha dimitit el ministre, jo també voldria fer-ho extensiu a un president d'un partit, on també s'ha demostrat, amb una multa solemne de 70.000 euros i una complementària de 190, tinguent en compte que aquest nada menys és expresident del govern, i no sols, sinó que com alt funcionari també de l'Estat i inspector d'Hacienda, que en certa manera hagi defraudat de la manera que han defraudat. Per tant, jo ja crec que la corrupció sistèmica, per una banda, i que sí que és de bé, que no pot ser que només paguin les rentes del treball. Ara que ve la campanya de la declaració de renta i tothom pot veure que la reforma Montoro és escarosa i no fa res més que perjudicar les rentes del treball, en canvi els grans capitalistes i els grans doblers, el mateix estat els dona opcions a que hagin de pagar menys. I això es té que canviar.
José.
Bueno, aquí hi ha moltes coses a comentar. Després de sentir en Toni, que m'ho ha fet una explicació a largo i tendido del tema d'en Sòria, vull dir que jo el que tinc ben clar és una cosa, que aquest home, jo no defensaré mai aquests qui són defraudadors, els qui m'ho han enganat, però hem de passar per recer a tothom, Toni, ho hem de tenir ben clar. No hem de deixar títere sin cabeza. El que sí que tinc ben clar, que en Sòria... en aquell moment que tenia tot aquest tinglado per Panamà, vull dir que no es tenia en política, després el repleguen, que sembla sí que quan va tenir unes societats ja estava com a alcalde de per Canàries. Bé, aquí aquest senyor ja se'n tenia d'anar antes de dir totes les mentides que dic. Jo crec que ell el que té d'estar avergonyit és d'haver enganat en el poble.
Exactament.
I haver enganat en el seu partit. Vull dir que això és una de les coses més... per això fetent, de que aquest senyor se'n tenia d'anar. Jo crec que li deuen dir que se'n negués. Supos que li han dit que se'n negués i ja no havia anat, m'ha pes que era en la reunió de...
Sí, en el Consell, ja no hi havia d'anar avui. Sí,
ja havia anat. Vull dir que ho tenien ja tot preparat. Primera cosa. Les explicacions que dona ell, doncs pues, sembla bé, se'n vagi a punta. El que deies tu de Almodóvar, bé, Almodóvar, clar, ell arramba tot, que sí que és responsable, però què l'afectarà amb què l'afectarà, Toni? No l'afectarà en res. Aquest
no.
Encara tindrà a vegada més publicitat perquè les pel·lícules seues se venguin millor, primera.
No, José, això no, perquè s'estrena de la darrera pel·lícula i van anar quatre replegats, troba. La van fer en molt
sí,
poques sales.
Però no devia ser per això, suposo que no devia ser per això. Vull dir que suposo que deu ser per una altra cosa. I Nesnar, clar, que ell està de president de la fundació aquesta...
FAES.
Que tenim, bueno, les FAES... Bueno, sí, que també un altre aquí té de demostrar que això no és d'haver, però a més no podrà demostrar. I si efectivament, ja que estàs de president dins una fundació i tu ets un defraudador, el que has de fer és una passa per darrere i t'entén cap a que teua.
Estic totalment d'acord.
Això és la meva idea.
Ja.
Ara, que també el que no estic d'acord és que el que en Sánchez, el nombre un vostre, demani la compareixença d'en Rajoy en el Congrés perquè doni explicacions d'en Sòria. Perquè té que veure el que ha fet en Sòria antes d'estar com a ministre. Quines explicacions té de donar en Rajoy? Vull dir, en Sánchez a vegades també se l'agafa en paper de fumar, Toni.
És que se l'han agafat tots paper de fumar.
D'acord. Però el que tenim de tenir és una persona que vol ser president o volgut ser president del govern, a tota costa. Vull dir, ha anat en compte de totes les persones que li han dit a nivell de dins del seu partit, que eren persones responsables, persones de la teva edat i de la teva meva edat, que havien tingut uns càrrecs importants a nivell provincial, a nivell comunitat autònomes, que ni siquiera has escoltat, que se'ls altre dia ho va denunciar en Corcuera. Jo t'he de fiar d'un president que és un tipus Sánchez? Pues no, no me n'enfi d'un president com és en
bueno,
Sánchez.
Però això,
Vull dir que el que no t'he de fer és demanar que vagi en Rajoy a presentar... que
home, en Rajoy, és que com
a... Què t'he de dir en el Congrés, Fabi?
Home, en Rajoy...
Hem de perdre temps en el Congrés, que vagin per coses més interessants, perquè sí, el que sí que és important és que li demani, bueno, i ara aquest ministre, que ja no era ministre, perquè era un ministre en funcions, qui anarà al seu puesto i farà les funcions d'aquest senyor perquè separat-ho de
la ministeri
no quedi aturat. Això és el que té de demanar el senyor Sánchez. No, no vagi a remenar l'arròs en temes que ja aquest senyor ja és a casa seva, deu estar avergonyit, com hi ha altra gent que deu estar avergonyida, aquests també que són els defensores de los clientes bancarios i els que eres defensor de manos limpias, etcètera, etcètera. Vull dir, aquests també ens tenim a buen recaudo.
Home, si es dava la informació a la cosa que feien una extorsió de 3 milions...
Perdona, vull dir que jo sempre he dit una cosa, que presumpció d'innocència, però vamos a veure, presumpció d'innocència per aquí. Passagoski? Sí, Passagoski
en teoria,
no.
En teoria per tothom. El que passa...
Sí, és per tothom, però no tothom passa, Josep, passa per mateixos, eh? Passen tothom per mateixos,
home,
Vull dir que és el que comentava en l'altre dia amb el tema de la família Pujol. La família Pujol, jo crec que té tant de nombres per anar a la presó, tots els seus fills i son pare no hi anarà, perquè, clar, si qualsevol el fiques a presó, si agafa l'arbre i comença a remenar i començarà a tirar de porqueria, aquests no hi han d'anar, Toni.
Sí, sí, que els també hi han d'anar.
I per què no hi són?
Mira, però
són... Que és un cachondeo.
Clar, però mira que n'hi va un que per dir que si el cachondeo és un conxe,
va anar a la presó. Escolteu, aquí xerraran de sota els papers de Panamà. La gent que mos escolta pot pensar que tota la gent que té comptes a paraïsos fiscals és un xoriço. I això és un sistema que han muntat els països occidentals per pagar manco. I que en segons quins casos no és il·legal del tot.
No,
si tu tens una societat amb prou declares en el teu país, no passa res. Una altra cosa és que comencés a muntar un entramat de societats una o una altra i la cosa es diu els qui no saps on...
O sigui, l'altre dia va sortir per la tele i per tots els ràdios les explicacions d'en Bertín Osborne.
Sí.
Jo el vaig seguir.
Va ser que va xerrar més clar.
I és el que va xerrar molt clar. Ell va dir que quan era qui feia feina
a Miami,
ell va muntar a Panamà una empresa. Quan va venir a Espanya, si és que no mos va enganar, va declarar aquesta empresa en el fisco per comprar un xalet a una casa i la va declarar.
Ell explicava per què va muntar aquesta societat. Diu, si vaig a comprar una propietat com a Bertín Osborne, me veuen venir diu, i me fan pagar el doble. I un canvi, si va a una societat que no saps qui és, me la venen a un preu més raonable.
Bueno, i ell va donar l'explicació i va dir, i estic convençut de que estic al dia.
Sí.
Si tenc qualque cosa, que m'ho diguin i pac.
Sí, però, Toni, totalment d'acord amb tu i el que diu en Miguel Àngel. Vull dir que hi ha societats d'aquestes que s'han muntat a Panamà perquè els imposts són menys
baixos, clar.
Però el que tu sí que és d'obligació com a espanyol, si tu resideixes aquí, és declarar-ho.
Exactament.
Aquesta societat que tens allà. Si tu la tens declarada, no tens cap problema.
No té cap problema.
Si tu tens doblers a Suïssa perquè te fa gana tenir doblers a Suïssa perquè hi ha hagut un moment determinat, i va haver un moment determinat, que hi havia un pot de rebombori a nivell de govern espanyol que això era un cachondeo, tu vols tenir doblers a Suïssa legalment i tu ets declares aquí, te pots tenir sense cap problema. L'únic que
ara,
si te tens a Suïssa, en vez de que te donin un rendiment, que a Espanya ara ja no en donen de rendiment, t'arrestaran perquè tu has de pagar un peatge. Però el empresari, vull dir, l'únic que fa és intentar anar en els puestos, i ho veiem a nivell nacional, ho hem vist a nivell nacional, no fa massa. Us en recordeu quan a Balears teníem les companyies de lloguers de cotxes que t'hi feien pagar un disbarat de
matriculació d'impost?
Que van fer? Se'n van anar a Madrid, se'n van anar a una altra banda perquè t'hi sortigués més barat. Això és la veritat. Per tant, és qui no corre bola.
Sí, però això m'has de donar la romba de sentit que els mateixos estats, no l'espanyol tot sol, sinó tots els estats europeus, que qualcú disca seua té paraïsos fiscals.
Clar.
Sí,
Inglaterra té molts a les illes del canal.
Exactament. Resulta que jo el que me queix és de que fomenten que les rentes del capital són aquelles que estan gravades, sobretot, del treball, no del capital. En canvi, han donat mecanismes per exemple, la creació d'una SICAP,
a les grans fortunes.
A les grans fortunes. Mm. Jo, això són del que m'aqueix. La redistribució però, de la renta però, Toni, no és justa.
Però, Toni, aquí, la SICAP, des de quant d'anys està que funcionen?
De, bueno, de 20, 30, 40, que siguin.
I no hi ha hagut cap govern.
I no hi ha hagut cap govern.
Hagi estat del PP, mm. o hagi estat de coalició amb qualcú, que ho hagi llevat, sí, sí. I ja s'hauria acabat el bròquil.
És que però, moltes però, coses...
Però, clar, però perquè jo crec que no ho han llevat, perquè te l'han tingut por, de que aquests capitals
que
d'Espanya s'haguessin anat a fora. Si tu comences a apretar la tuerca en els contribuents o en les grans fortunes, que pot fer tu i jo, Toni, i en Miguel Àngel...
No, a nosaltres no ens endurem.
Arribar a final de mes
ja i controlar els
ingressos i no gastar més dels ingressos.
Clar.
Però els altres tenen avui en dia, tenen uns gabinets d'assessorament, sigui fiscal, sigui bancari, tu imagina que en Aznar, aquest tinglado que té, segurament va escoltar un assessor que el devia assessorar, dient que si ho feia d'aquesta manera, se podia evitar els impostos. Clar, tu el que fas que és escoltar el que a tu t'interessa que te diguin. En vez de dir, no, escolta, jo després vindré a Hacienda i què? Home, si ve Hacienda, pot venir a Hacienda, però... No. Tothom que passi per serà.
Vinga, temes d'aquells que em deixen a vegades dins la nevera perquè no caduquen i m'han deixat dos la setmana passada, el tema de jutjats de Ciutadella, jutjats, estació marítima antiga, tema de patis interiors, Toni, veus, la setmana passada no m'hi van pensar, però i aquests encara són actuals. No?
Ja són actuals,
encara.
Bé, jo en relació a allò dels patis interiors de Ciutadella, home, jo crec que la solució no ha de ser tan difícil trobar un consens o una manera de funcionar.
Ho deu ser?
Jo crec que ho ha de ser. Però passant amb unes premisses. Per exemple, jo defens que l'oci no pot estar barat amb el negoci. I davant l'oci i negoci, en el casco antic i en allà on hi ha vas, hi ha patis, jo som defensor de l'oci de dormir i de poblar el casco antic i permetre que els ciutadans puguin disfrutar d'un bon somni. Ara també som conscients que hi ha uns negocis. I els negocis jo crec que es podrien regular molt senzillament, per exemple, posant un horari. I aquell que no compleix l'horari, amb una primera vegada pot ser sancionat, per exemple, amb una multa simbòlica, 100, 200, el que vulgueu. A la segona vegada que l'enganxen, aquesta munta es multiplica per 10 i a la tercera vegada ja no hi ha munta, es tanca el local. Jo crec que el mateix empresari que gestioni el pati ha de ser conscient de que si diuen, per exemple, a les 12:30 s'acaba i hi va un client a les 12, li té que dir no te pot servir aquí dins, passes a l'altra banda, i si ja hi vas a les 12:30, que sàpigues que mutis a la gàbia i que això et silenci. Si culpa teua a jo m'han de sancionar, no trobes tu que el mateix empresari seràs vigilant de la normativa?
Els empresaris potser s'hi vindrien bé, però el tema deu ser molt difícil perquè reunions en l'anterior equip de govern actual n'hi ha hagut unes quantes i segur que no han arribat a un acord i després els mateixos empresaris diuen nosaltres ens farem cuidar potser del que passa dins el local, però
d'escarrer no?
Ja no.
O sigui, per exemple, hi ha un carrer a Ciutadella, és el carrer de l'O, per dir una cosa, que d'encias, per exemple, no es pot fumar,
hi
ha un puesto que no tenen ni pati,
sí.
I resulta que hi ha un servet impressionant. Perquè si gent surt, quan surt, criden i si estan
impostos.
O sigui, això és una cosa. Ara, una altra cosa és les queixes que hi ha hagut per patis. Jo crec que la normativa seria realment senzilla, sempre i quan la decisió i el consens sigui en qui primen. I jo crec que han de primar els ciutadans antes que el negoci. I no es té que sacralitzar ni es té que fer pagar en el negoci, sinó a la infracció. No perquè un tingui un bar el tinguis que sacralitzar. Has de sacralitzar el mal ús que en puguin fer d'aquell bar, cridant, i això, una persona que regenta un bar té autoritat per dir en els clients que hagin de complir una norma.
Molt bé. José?
Bé, jo també tinc d'estar d'acord amb en Toni, però tinc de defensar ara els qui tenen els negocis dels bars i d'un restaurant. Vull dir que no vull posar jo més a favor del ciutadà o del vesí aquell qui té molèsties o pot tenir molèsties sempre que no compleixi la normativa o l'ordenança municipal aquell local que té obert. M'explicaré. Quan un té un local i té un pati, està dins que seu, no és la terrassa, que allò ja és una cosa, una via pública, com bé deia Antoni, que ara, com que s'ha prohibit esfumar dins els bars o dins els restaurants, han de sortir de fora. Però qui és qui fa complir la norma de no fumar dins a casa seva? El propi propietari del bar. Clar. És qui regent del bar, perquè si entra qualcú i el denuncia, li caurà el pèl. Que no podien fer el mateix amb el tema de les renous. Les renous, també. Si tu tens un vecins i arribes a un consens amb ell, nosaltres vivim a una casa de pisos que baix teníem un restaurant, que ara de moment està tancat, però quan estava obert no tenien cap problema. Havien tingut una reunió, jo com a president de la comunitat, amb qui explotava el restaurant, i aquella cosa del xiste del dentista, que aquell qui tenia molta por, que amb el dentista, que tot s'agafa, ell agafa les estenars, i ell agafa unes coses del dentista que li diu que no mos farem mal cap dels dos. Vull dir, bromes a part. Vull dir, jo crec que hi té d'haver un consens, diria, de diàleg, amb una norma, amb una ordenança molt concreta de que el que deies tu, primer sanció, una import, segon sanció, una altra, i aplicar la normativa, però aplica-la, perquè aquí a Ciutadella ho teniu molt bo de fer, aplicar la normativa. L'altre dia vaig poder llegir que una senyora li havien picat 1.000 euros de multa per tirar un cubo d'aigua bruta a la fibla. Vull dir, aquest tema m'assembla que hi hagués un consens, Toni, hi hagués un consens amb zones. Clar, el que no pot fer és que hi hagi, per exemple, un vací que tingui ganes de que tu no tinguis el bar obert o el restaurant obert i te faci la vida impossible.
Home, clar.
Això també passa, també, eh?
Clar, però seguim callant un puesto de cascos, un altre puesto de zones, per exemple, el Pla, ja és una zona, diguéssim, acústicament contaminada. Ho diré d'aquesta manera. Per tant, en aquesta, difícilment, zona de discoteques, de bars i de disbauxa generalitzada, insistiu, doncs difícilment hi haurà una normativa. L'única normativa que hi pot ser és, en certa manera, dir que en vez d'acabar a les 6, acabin a les 4 o a les 5, o que si ja volen seguir veient festa, que sigui dins i porta tancada. Ara, això no ho pots dur, a casco, a on, per una altra banda, sembla ser que políticament volen que el casco sigui habitable, perquè després entrem en contradiccions. M'entens?
Sí, sí. No, i totalment d'acord. No té res que veure el que dius tu del Pla o el que és el casco. I no té res que veure jo el que són les zones del polígono que van a fer Botellón o a Baixamà. Aquest sí que me molesta més, jo a vegades, el Botellón que fan a Baixamà, de que nostra, que no aquest restaurant que han tingut aquí obert fins fa pocs mesos. Mm. Vull dir que sí que hauria de ser una ordenança que deixés ben clar a on se té de complir. Una normativa, una altra normativa, una altra banda, uns horaris, etcètera, etcètera.
I a més, hi ha un altre aspecte. Si fas una normativa, l'has de fer per el present e inclús pel futur. Perquè el que no pots fer és
quedar
embaratat. O inclús dir, com vaig llegir, que demanen un mínim d'espai. Quina diferència hi ha entre que siguin 15 metres quadrats o 10 metres quadrats, a tant posar dues taules o posant-ne una, si un pot estar bé. O sigui, per això no té que primar, en certa manera, l'espai, sinó el que té que primar és l'ordenança contra la renou.
Un orient que mos envia un missatge a través de WhatsApp, que vos recordaré el nombre, per si cas voleu enviar un text o un àudio, que és 629-25-27-54. Un orient diu, si segons quines cases del casc antic estiguessin adaptades, insonoritzades, la renou no molestaria tant, perquè no és el mateix una finestreta d'aquelles de fa 200 anys amb el vidre aquell com un talet de no sé què, que una finestra en condicions. Bé, és una altra...
Sí, però també li he de dir a aquesta senyora
qui ho paga,
que no tothom pot tenir uns tancaments de finestres i de portes de doble vidre, d'alumini, com tenc jo i els meus vecins, que aquest després sí que tens una cosa, i quan fa calor... Si a gent li agrada, en vez de posar l'aire condicionat,
obrir la finestra.
Tens la de zona, aquesta senyora, però també pot passar amb aquest.
Aquest oient ja entra amb la dinàmica, inclús que podria passar amb altres dinàmiques. Com hi havia aquell article de l'ocupació de via pública que sembla ser que tenia més importància l'opinió dels vecins que el mateix ajuntament, i això donava que qualcú fagués egipci. I ara podria passar, i ara podria passar exactament que qualcú que és un vací d'un pati, diguéssim els de baix, jo no te diré res, sí,
si m'insonoritzes les finestres
i me poses aire condicionat.
Bueno, no donem idees.
Escolta, no va mal encaminat, Antoni. El que sí que hauríem de posar ser, el que sí que havies dit al principi, Toni, que hi hagi una cosa però de llarg plaç, que no ho facin ara per 2 o 3 anys,
home, clar,
i si venen uns altres ho canviarem. No, que hauríem de fer una cosa unànim dins l'Ajuntament, tots els partits, arribar a un acord i una representació després de vecins i de restauradors que apliquessin una normativa o una ordenança.
Però jo crec que el fonamental és que el mateix dueño o els que regenta el bar o el restaurant, jo crec que és ell que té que assumir, en certa manera, la responsabilitat.
Sí,
això és el mateix que el que has dit d'aquesta senyora que va tirar l'aigua al carrer, quan tantes, a Ciutadella, era costum de que les dones feien net la cera
i
esquitxaven al carrer perquè no hi hagués pols quan no estava asfaltat. I ara resulta que sembla ser que han copiat una normativa d'un poble X dels pobles espanyols on, evidentment, no pots tirar aigua d'obra al carrer. I si aquí tira, dius, no poden tirar perquè ho han copiat i no l'han revisat, resulta que apareixen les incongruències. Perquè una dona que és capaç de fer net la seva cera i ajudar a la limpiesa de tots els usuaris perquè els serveis públics municipals no passen, que damunt hagi de ser multada, nada menys que 1.000 euros.
Això de les normatives d'un municipi a l'altre ho solen fer, per el que jo sé, descopiar i pegar, que per internet et pots davallar les normatives d'un poble o municipi i moltes vegades ho copien. Jo me sembla que les normatives és el mateix tirar aigua aquí que a la Corunya, per exemple. Corunya de totes igual a les normatives. No pot ser que un puesto una cosa sigui així i una altra sigui allà.
Ben, supos que fer netes cotxos al carrer està prohibit.
Avui en dia ningú fa netes cotxos al carrer, el manco per
Manar. Que tu creus? Sí. Jo crec que és una altra història, el cotxo. El que sí que me sembla que també és que li va posar-se multa en aquesta senyora perquè la va veure qui tirava un cubo d'aigua a sa fibla, és qui li va posar-se multa, xaig, no sé si diria xaig voltros o no. Si
no, policia local.
Perquè nosaltres encara li deien xaig, que són ja de sa meva edat. Sí, aquí, vull dir que és qui li va posar-se multa, jo crec que es va passar, no un poble, se'n va passar dos o tres.
Bueno.
Perquè una cosa és tirar el que deies voltros, porqueria al carrer perquè te fa nosa discateu o pel que sigui i s'altres agafar, que hem fet net la cera, que segurament aquesta cera hi devia haver caquetes de cans o hi devia haver una pixada a s'enfront o hi devia haver qualsevol porqueria o qualsevol cosa que aquesta senyora va agafar i va fer davant de que seua fer net aquest trosset, que jo m'assembla molt bé i aconseguir que la gent ho segueix que faqués.
Molt bé, mos queden 8 minutets, acabarà una miqueta més pres, 8 minutets i tenim dues qüestions si voleu, el tema de jutjats o el deixen dins la nevera?
No, espera, ja que dèiem un pot de sancions i de normativa, tenc un encàrrec de fer una denúncia precisament a l'Ajuntament. En el sentit que hi ha una zona verda preciosa, que es diu Espinaret, on hi ha un parell de cartells que està prohibit tenir cans embullats.
I tothom està...
I bueno, jo tinc que dir que no ho he patit jo, però ho he patit un familiar, que en Sanet he anat en Espinaret i dos cans d'una certa, resulta que
anaven
amullats i no sols això, sinó que se traten en escutxat. Resulta que diuen, no, són...
No fan res, són ximples.
No fan res, són ximples, són jovenes, tal i qual. Però automàticament, quan la dona m'ho va contar, vaig pensar en la baralla que hi va haver de cans en el cap del truig i després la baralla dels dueños que hi va haver mans i coves. En aquest cas, jo agrairia que la consciència cívica funcionés en el sentit que la normativa es complés, aquells que duen el cap a la jam, sembla molt bé, però que el duguin fermat.
I amb moral.
Però si... M'estim més que estiguin agafats que no amorralats, ho diré d'aquesta manera, perquè no és normal que un fill petit vagi allà, si és dueño, sap. Bueno, jo crec que això es hauria de complir, no sols això, sinó que també en aquella zona d'Espinaret, a vegades, se transforma en un ecopar. quan resulta que hi ha una normativa que tu crides per telèfon, l'Ajuntament et ve a cercar els estris de rebuig, quan toca, i també és una vergonya veure una zona que s'enveja de molta gent perquè es permet passejar tranquil·lament, inclús anar a visitar el porquet, les ànades, els coloms, els gallindis i totes les cosetes que hi ha pel Pinerot, que, bueno, que s'unen camp a les escoles que el van a visitar.
I la feinada que suposa, per segons quines persones, dos trastos a tirar en fora de casa?
Quan poden anar a l'espolí,
no? Com poden anar a o poden avisar a l'empresa que ho venga a recull. Bé, vosaltres que...
Sí. A vosaltres, Can, m'agradaria també
contar
una anècdota ràpida que m'ha passat això fa dos dies. Jo, anant pel port, me van telefonar, no dues manos li havies posat, me vaig aturar amb el cotxe, a l'aparcament allà hi ha Sort Nou. Sort Nou és un dels puestos més polis que tenim nosaltres a secular-se, que és un passeig que diuen el Passeig de l'Alameda. Vaig sortir, vaig pensar, fumaré un puret, i quan vaig ser de fora, hi havia el que diu en Toni, dos canots, no dos caners, no, dos canots, sueltos, amb una persona que està asseguda allà amb el seu mòbil i li importava tres pepinos escans. Jo quan vaig veure escans, me miraven, dic, adiós, vaig deixar la porta oberta del cotxe,
si
que si venen cap a jo volia fumar puret, i dic, entraré aquí dintre i ja està. Escans van xicar a la cama, van pixar i després van fotre dues o tres cagarades entre serba. I aquella lota ni s'enterava. Després va arribar i se'n va anar. El que aquí també haurien d'aplicar és l'ordenança de multar. No sé com ho han de fer, han d'enviar la policia en plan de secreta, que no vagi...
És que t'han de trobar con les manos en la massa, vull dir, en aquest cas...
O una cosa que és molt càmeres. Cara, m'han dit, que és fer un ADN en escà. Tu merda que trobes, li fas
sí.
ADN i
so,
no m'assistes.
A Alicant me sembla que hi ha una patrulla que ho fan, això. Que...
I doi, mira, això també seria una
bé,
bona situació, Toni.
Una, vosaltres, quatre minuts per acabar, vosaltres que sou un nou vinguts en el tema de les xarxes socials, vull dir, jo sé que en teniu, però que esteu a la White, vull dir, sou d'aquells que xurueu, que trobeu, darrerament han sortit casos, i aquest dia se'n va sortir un, de gent vinculat a partits polítics que em vola castanya, insulta o diu el que sigui, i passa el que passa després, com ha estat el cas de en Carles Post d'Esquerra de Menorca i altres casos que han passat d'altres partits darrerament que també són similars. En Toni, que encara no ha dit res sobre aquesta qüestió, en José ja n'ha xerrat.
Jo ja n'he xerrat.
Sí, home, tu... jo crec que un polític ha de ser molt respectuós amb les opinions que ell expressa i ha de tenir molta cura per no oferir determinades susceptibilitats perquè no tothom té la mateixa idea i no tothom pensa el mateix. Per tant, jo crec que es passen aquelles que diuen el que diuen. O sigui, jo crec que són mal comentaris que va fer dient que si tornen a votar la merda del que van votar, que damunt insulta a tots els que no pensen com ell, podrien passar altres coses. De la mateixa manera que dic això, puc dir que me fa mal assessores escoltar polítics que diuen que quan van a Madrid a ratllar amb el govern diuen que això no ho complirem. I ho dic per qualsevol cosa. Ja sigui que no complirem aquesta norma, no complirem aquesta cosa, no complirem aquesta altra. Perquè la lealtat institucional tu no la pots fer caure dient que tu com a autoritat no compliràs una norma o una llei que t'obliga per norma i per llei. Perquè després es produeix una frustració a tots els ciutadans perquè es qui te comanda a la vegada fomenta en que tu no complesquis determinades normes perquè ell diu que no la complirà. Supos que ha quedat clar.
Ha quedat claríssim. José?
Sí. Me'n recordava jo ara d'una reunió que hi haurà amb en Montoro a Madrid per part de catalans que van a reivindicar que necessiten més doblers, ja resulta que el conseller de la cosa dels doblers és a Roma per un tema religiós i no sé què. I ell té, i es qui va allà és en, què li diuen en aquest, en
En Romevas, de les ulleres grogues.
Sí, aquest és el qui va discutir amb en Montoro el tema de doblers i aquest segurament no deu tenir ni punyetera idea com jo de les arques de les arques que hi ha a Catalunya. Vull dir que aquesta problemàtica, Toni, el que deies tu, totalment d'acord, aquests no em foten que envien un especialista amb doblers, amb un especialista a manejar un pressupost, és igual, aquest és allà, i dirà que no a tot, és igual, vostè m'ha dit que això pues, no ho complirem, i no sé què. Jo fos de Montona, diria, mira, escolta, saps què? Tancam el grifo i a fer moltes punyetes. I després sortirien al carrer, que Espanya no us ofega, que no sé què. Vamos a veure. La veritat és que és de vergonya aquestes actuacions de polítics, tant aquests qui fan això, com els qui posen per a Facebook comentaris totalment negatius, perquè el que diu Antoni, totalment d'acord, no voteix aquesta misma merda, etcètera, etcètera. No, perdona, posa habrá sangre. Què vol dir que habrá sangre? I després que hi hagi, que ho ha pogut veure jo per Facebook, que hi hagi qualcú que encara li aplaudesqui aquestes declaracions que va fer ell, jo, la veritat, apaga i vámonos. Després d'haver vist fa molts anys un amic meu, qui va ser conseller, que hi van tenir un escratxe a casa seva a les 7 del matí, quan se n'anava a fer feina en el Consell Insular, hi anaven una pandilla de gent allà inquietant, insultant i no sé què. Vull dir, totes aquestes coses, hi ha gent que ho pot aplaudir, Toni. Jo no.
Sí, no, de la mateixa manera, és que el concepte de que hi haurà sangre, hi ha altra gent que la pot entendre d'una altra manera. Si sí, jo me van fer un comentari l'altre dia de que se sant pot venir per la noche de los cuchillos largos una altra vegada. Que pots entendre que hi pugui haver qualcú que comenci a pensar que èticament a Espanya hi ha una corrupció sistemàtica i sistèmica i que tothom salva si qui en pueda, que volen un salvador. Jo no hi estic pels salvadors.
Tu creus que te'n fa referència del 23F de l'any 70 o que era el 80 i pico, no me'n record?
Sí.
Ho és així?
Ja, exacte.
És curiós, vull dir que en aquella gent se li va encendre una bombilla negativament, la veritat va ser un verdader intentona desastrosa, però també ara aquí en ratllat dels polítics, en ratllat dels bancs, en ratllat de les caixes d'estalvi...
Un minut.
Un minut i a cap, tot d'una. Jo el que m'agradaria que m'haguéssiu qualcú de vosaltres a veure quin tipus de corrupció hi ha hagut dins els exèrcits nacionals o qualcú que me digui aquest militar està corrupte, aquell general està corrupte, aquell... A veure que quant de casos han sortit i al final ets a criticar, jo no, però molta de gent ets a critica, les forces armades, molta de gent ets a critica, ets i volem retar pressupostos i que no haurien de tenir un barco ara, per exemple, que recordi el barco de Baleares a Palma amb el monument de la feixina, que se gastaran 160.000 euros per tombar un monument que ara imagineu que diguessin aquí ara anem a mor i també tombam el monument que ja s'explora.
Bueno, han d'acabar, vinga, que vull acabar una mica de més parell, ja l'havíem avisat. Gràcies, José, gràcies, Toni, i gràcies als oients que m'ho escolten. Bon dia, adéu.
Adéu, bon dia, bon cap de setmana.